Instagram arroba el matí de Ràdio Sabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
L'arribada de la Covid va suposar moltes incerteses i dubtes, primer sobre la transmissió i contagi de la malaltia i després sobre quin impacte tindria a llarg termini en la població afectada. Avui, 2 anys i mig després de l'esclat de la pandèmia, moltes d'aquestes preguntes ja tenen resposta. Una de les que volem examinar a fons és la petjada del coronavirus en forma de seqüeles del que anomenem Covid persistent, tot plegat després que el Taulí hagi arribat a atendre 800 pacients amb seqüeles d'aquesta malaltia. Per això avui parlem amb l'Amàlia Moreno, que és pneumòloga del Taulí. Bon dia, doctora.
Bon dia, Raquel.
Primer de tot, quina diferència hi ha entre les seqüeles del coronavirus i tenir el que en diem Covid persistent?
Bé, les seqüeles de la Covid serien aquelles símptomes o aquelles coses que et passen després d'haver passat un Covid normalment greu, persones que han tingut pneumònies, que han estat a la UCI durant molt de temps i doncs tenen seqüeles a nivell doncs cicatrius al pulmó o manca de força muscular o algunes lesions als nervis, a les cames per estar molt temps enllitat, etc. I la Covid persistent seria aquell conjunt de símptomes que persisteixen al llarg del temps, sobretot amb, no sempre amb malalts greus, és a dir, tothom pot tenir una Covid persistent encara que hagi tingut un Covid lleu inicialment, i que persisteixen al llarg del temps i dels quals, sobretot, el símptoma més predominant és el cansament, la debilitat, aquesta astènia o aquesta fatiga que s'allarga mesos. Diem, parlem de Covid persistent quan els símptomes s'allarguen més de 12 setmanes després del diagnòstic.
I és a dir, el més comú dels símptomes, no?, de les seqüeles és aquesta fatiga, no? No sé si us heu trobat també seqüeles que no estiguin justificades a nivell físic, com persones amb sensació d'ofec sense cap lesió pulmonar, per exemple.
Sí, de fet, jo que sóc pneumòloga, no?, inicialment vam muntar una consulta orientada a aquell malalt greu que havia passat pneumònies greus, i ens vam començar a arribar molts malalts que tenien sensació d'ofec i que quan els hi feies les proves sortia tot normal. És a dir, proves d'imatge sense cap seqüela a nivell pulmonar, proves de funció respiratòria amb capacitat pulmonar normal, i aquella persona et refereix molt cansament, que fa qualsevol cosa, camina, puja unes escales o intenta fer l'activitat que feia abans i que no pot.
Aquestes seqüeles són atribuïbles a haver passat també per la UCI moltes vegades?
Sí, no, és a dir, hi ha un grup, el malalt que sí que ha passat per la UCI, sí que té una seqüela sobretot a nivell muscular pels dies d'enllitament pròpies d'un malalt que està enllitat, però jo diria que el gran volum de malalts amb Covid persistent són malalts que o van fer ingressos curts per pneumònies no greus o que van passar la Covid, sobretot la primera onada, a casa seva. I, de fet, aquests són els que estan més limitats perquè moltes vegades tenen una astènia, una fatiga crònica que persisteix molt de temps després.
Quines són les seqüeles que han persistit més, durant més temps, en els pacients que heu visitat?
Doncs, sobretot, el cansament. L'ofec, que nosaltres li diem disnea, l'ofec, el cansament i la fatiga són els símptomes principals, no són els únics. Tenim mal de cap, que també és molt freqüent, sensació de palpitacions, dolors a les articulacions o dolors al pit, per exemple, sequetat de coll, alteracions a la memòria, que també és molt freqüent, no? A vegades et diu la gent manca de concentració, abans podia llegir un llibre, no puc, abans podia fer sudokus i ara no puc, no? Aquest tipus de trastorns, alteracions de l'olfacte i el gust, sobretot al principi, pèrdua de cabell, no, caiguda del cabell. Aquests són els símptomes, però hi ha una llista de més de 50 de símptomes.
S'ha fet alguna cosa per facilitar que aquestes seqüeles desapareguin? No sé si rehabilitació, quins tractaments...
Sí, la veritat és que ara que ja portem 2 anys i mig... tractaments mèdics, és a dir, farmacològics, no n'hi ha cap que hagi demostrat milloria. Sí que és veritat que, doncs, ja depèn de quins fàrmacs pel mal de cap que poder van millor que altres, però sobretot el que millora aquesta sensació de cansament és la rehabilitació, o en molts casos dir-li al pacient que reentreni. És com si hagués perdut la seva forma física. amb la Covid, hi ha un procés inflamatori molt important, hi ha una afectació muscular. Aquests malalts amb sensació d'ofec se'ls han fet proves d'esforç cardiopulmonar i s'ha vist que tenen no tenen problemes ni a nivell cardíac ni a nivell pulmonar, sinó que és més aviat un conjunt de factors, no? D'afectació muscular, d'afectació del centre respiratori, que fa que tinguin aquest cansament. I s'ha vist que reentrenant el cos, amb molta paciència i molta constància, els malalts milloren.
I aquestes seqüeles han desaparegut 2 anys i mig després de la primera onada? O veieu que potser l'impacte és menor?
O sigui, en gran part de la població que tenia un Covid persistent fa 2 anys, han millorat, però no en tothom. O sigui, hi ha una petita proporció. S'estava parlant inicialment que un 15% dels Covid que tenien un Covid persistent, quan mires més de 2 anys, aquest percentatge s'ha reduït molt, però encara hi ha una part de la població que persisteix amb símptomes més de 2 anys després.
Teniu xifres de quantes persones afectades amb Covid persistent?
És difícil perquè la Covid persistent al final és una... Al final ho portem no només un especialista, sinó que al final, doncs, jo com a pneumòloga n'he vist molts, el metge de medicina interna, el d'infeccioses, no? Tots els reumatòlegs, tots hem acabat, i sobretot els metges d'atenció primària. Llavors és difícil posar xifres, probablement no arribi... O sigui, en el primer impacte es parla d'un 10-15%. Sí. Quan te'n vas a més de 2 anys, probablement el percentatge es redueixi al 5 o una coseta així, però és difícil posar dades exactes.
I quin és el perfil majoritari dels pacients amb Covid persistent? Perquè també havia llegit, no?, que són dones de més de 40 o 50 anys.
Sí, els factors de risc per fer una Covid persistent és el sexe femení. Una gran proporció són dones. Tenir més de 5 símptomes a l'inici de la malaltia, d'aquests malalts que els primers dies de la Covid han passat, no? Han tingut febre i han tingut dolors musculars i han tingut mal de cap. Els que han tingut 5 símptomes o més són els que tenen més risc de fer Covid persistent. I també doncs, la gent que tenia malalties prèvies, sobretot fibromialgia, fatiga crònica, etc., tenen molts més números de quedar-se amb una Covid persistent.
I com s'aborda un cas de Covid persistent? Hi ha tractament?
D'entrada, és descartar que no hi hagin seqüeles importants doncs, no? A nivell pulmonar, a nivell cardíac, etc. Mirar que a nivell analític no hi hagi cap alteració. I després, si tot això és normal, doncs abordar els símptomes, bàsicament. Si tenen molt de cansament, és rehabilitació. Sí. És veritat que els serveis de rehabilitació han rebut un boom que no han pogut assumir, amb la qual al final la rehabilitació s'ha quedat pels més greus, i la resta és sobretot insistir-los i molta educació, explicar-los que no tenen un problema pulmonar, però que han de fer activitat i intentar que tornin a fer activitat i tractar els símptomes per separat, el mal de cap, el mal d'articulacions, etcètera.
Creieu que els casos que queden de Covid persistent acabaran recuperant-se o és una incògnita saber quan superaran definitivament la Covid-19?
És difícil. Jo crec que hi ha un petit percentatge de pacients que no acabaran de recuperar. Sobretot, jo crec que hi ha un grup de població que ja tenia alguna alteració prèvia o una fatiga crònica no diagnosticada, una fibromialgia, que s'ha agreujat amb la Covid i que probablement aquest subgrup de malalts no s'acabaran de recuperar del tot.
Com és el dia a dia d'un malalt amb Covid persistent? Com doncs, va la seva qualitat de vida, no? També.
Molt, no? De fet, quan agafes el prototip, no?, que és una dona d'edat mitjana, moltes tenen la seva feina, moltes tenen família, tenen fills, no?, i intentar tornar a l'activitat del dia a dia que feien prèviament els és impossible. Llavors han d'anar limitant o reduint la seva capacitat. Moltes han tornat a treballar, però diuen, vaig a treballar al matí, però sóc incapaç de fer el que feia abans a la tarda, no?, perquè ja no puc, i necessiten ajuda, doncs, altres familiars o el que sigui per poder fer l'activitat que feien prèviament.
Imagino que també necessiten suport psicològic, no?, per acceptar la situació i...
Sí, sí, en aquest cas, idealment...
Més per la incertesa, no?
Molt trastorn psicològic, molta por al darrere, no?, sobretot fa un any o així, no? Ara que quasi tot, o molta gent ha passat el Covid més d'una vegada, però al principi, no?, aquests malalts tenien pànic de tornar-lo a agafar, no?
I clar, llavors, molta angoixa.
Sí, Molta, molta angoixa, molta por, molta incomprensió en molts llocs. Mm. Sí,
per
perquè és una, no, el del Covid persistent és com una mica desconegut i és poc tangible, és poc mesurable, no? I a vegades doncs és difícil.
No sé si fins a quin punt, no? Potser ha tingut també la vacunació un impacte en les persones amb seqüeles o Covid persistent.
Les persones amb Covid persistent que un cop s'han vacunat, hi ha de tot, eh? Hi ha gent que realment ha notat una milloria, gent que ha notat un empitjorament transitori amb cada una de les dosis, perquè també és veritat que la Covid persistent, en la majoria dels casos, no és lineal, sol ser episòdica, o sigui, pugen i baixen el seu... Ostres, sembla que ja estic millorant, sembla que ja estic millor, estic molt content, sembla que se m'està passant, i al cap d'unes setmanes o un mes o així, pum, tornen a empitjorar, no? A vegades sense saber... I les dosis de vacuna, en alguns casos, han fet aquestes onades de pujar i baixar els símptomes.
Que s'accentuïn, no?
El que sí que s'ha reduït molt no és el número de malalts que arriben amb Covid persistent després de la vacunació. Els malalts que han agafat la Covid després de la vacunació, el número de malalts amb Covid persistent és molt més baix o els hi dura molt poc temps.
O sigui que s'ha reduït, no?, el percentatge, fins i tot les seqüeles.
Sí, realment l'entrada de malalts s'ha reduït dràsticament.
I en les noves variants també de coronavirus també es donen seqüeles o casos de Covid persistent?
Algun, però és molt... Ara ja podríem parlar quasi d'anecdòtic. Ara és molt menys freqüent. I sí que hi ha molts malalts que t'expliquen que triguen més que amb un refredat o amb una grip.
Sí.
Triguen 2, 3, 4 setmanes, però després va passant.
Quan aconselleu també doncs, a demanar valoració, no?, mèdica passats a quants mesos després de la infecció? Potser hi ha gent que ens escolta, no?, i pensa, he d'anar al metge...
A veure, normalment es parla de 12 setmanes, uns 3 mesos, aproximadament 3 mesos i mig, si veus que els símptomes no passen, llavors sí que es recomana consultar amb el metge d'atenció primària.
Clar, ara doncs comencem el curs escolar, no? Arrencada de curs, us preocupa el coronavirus o sembla que ja realment és una etapa que...
Bueno, jo crec que el coronavirus en tindrem i probablement a la tarda o hivern en tindrem més que ara. És veritat que amb l'última onada que hem passat just ara a principis d'estiu, el número de malalts greus no ha sigut tant, ha sigut molt més baix que en altres onades i creiem que serà la tònica. És a dir, ara el que estem és intentar protegir els malalts que no generen anticossos, o sigui, és a dir, donar-los medicació per evitar que els malalts que prenen fàrmacs que els immunodeprimeixen molt o que tenen malalties que ja de per si els hi provoquen disminució de la seva immunitat, doncs protegir-los i aquests malalts, donar-los tractaments per evitar que si agafen la Covid pugui ser greu i intentar doncs, això, doncs, vacunar un altre cop a la gent més vulnerable. I jo crec que amb això el número de malalts greus no ha de ser molt important aquest hivern.
Clar, de fet, ja ens hem relaxat tots amb les mesures, o sigui que suposo que serà, doncs, com deia, no?, una malaltia igual que la grip, però que no tornarem a passar doncs, les situacions tan complexes que ens va tocar viure, esperem.
És difícil dir-ho amb seguretat, però jo crec que difícilment tornarem a entrar en períodes de restriccions ni en períodes de fa un temps, no?, sinó que simplement haurem de vigilar més i potser la gent que estigui malalta sí que haurà de vigilar més i posar-se mascareta, però que no tornarem a restriccions prèvies.
Com a pneumòloga, també algun consell per doncs, adquirir hàbits saludables per prevenir...
Bueno,
no només la Covid, sinó qualsevol malaltia.
Exacte, no? Si un està patint un quadre respiratori, doncs vigilar més, perquè són molt transmissibles tots aquests virus, i llavors doncs, sí que vigilar, portar mascareta quan un estigui en un quadre d'aquest tipus, vacunar-se a la gent vulnerable doncs, tant de la grip com de la Covid, i hàbits sants doncs, que tots coneixem, no? Dieta, exercici, etc.
No fumar, no? Tots aquests hàbits
sobretot,
que tots coneixem, però que
sobretot
després a vegades en el dia a dia costa doncs, aplicar-los.
Exacte.
I per això va bé també recordar-los. I per acabar, per tota la gent també doncs, que pateix aquesta malaltia, no?, aquesta Covid persistent, què els diria?
Doncs que tingui molta paciència, que és molt difícil, jo els hi dic sempre, no? Mm-hmm. És molt difícil, però si són constants hi ha resultats, però han de ser molt constants i veure, no?, petits objectius, però de fer rehabilitació, etc. I consultar els metges d'atenció primària i mica en mica segurament aniran millorant.
Mm-hmm. Cap on aniran també doncs, els tractaments en el futur?
Doncs jo crec que els tractaments van sobretot a evitar la Covid greu i tractar de forma precoç les complicacions, no?, pulmonars, no? No hem parlat de la fibrosi, però és molt poc freqüent. Per sort pensàvem que seria molt freqüent i al final una afectació amb més fibrosant potser és menys de l'1% dels Covid, amb la qual això és una bona notícia.
Molt bona notícia.
I de tractar-los de forma precoç, els casos més greus.
Doncs moltíssimes gràcies a Amàlia Moreno, neumòloga del Parc Taulí, per explicar-nos tots els dubtes que teníem respecte a la Covid persistent. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.